Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. I tant, que queden moltes coses per explicar. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts. I espero i desitjo que els temes que hem escollit per avui siguin del vostre interès. De fet, crec que són força interessants, o com a mínim tenen un punt de fer-nos reflexionar sobre la societat en la que vivim, sobre com estem educant a les generacions que venen, sobre la situació real i les informacions que ens donen, el contrast del que és i el que realment és. En fi, tenim moltes coses, a part d'entreteniment, evidentment, eh? Mireu, d'entrada començarem per un tema, crec que és dur, i que farem la primera reflexió. La primera reflexió és sobre com estem educant, o com s'eduquen a les generacions futures que s'estan educant ara. Com? Amb quins valors? De quina forma? De quina manera? Sobretot amb un concepte que abans, quan nosaltres érem joves i ens tocava el que els toca a ells ara, no tenien, que són xarxes socials i tot l'entorn d'altaveu que tenim al nostre voltant. Segurament l'assetjament escolar ha existit sempre, tota la vida. Tota la vida. El bullying no és una qüestió d'ara. No és d'ara, no és una qüestió nova, que no. El que passa és que, a més de que és absolutament reprovable, les xarxes socials, a més, són un gran altaveu davant de tot això, tant per la lluita com per la promoció. I és així, tal qual. Bé, els que superem, m'escreja, els 50 anys, ja amb una talluditos, com s'acostumen a dir, o si em permeteu, los 50 de ahora son los 30 de antes, si em permeteu la coqueteria. Si mirem cap enrere, mirem les aules com era un territori d'aprenentatge i coneixements, i alhora de sarcasme, insults, amb els casos més greus de violència verbal i física. Hi ha trobades d'exalumnes on una víctima retreu als que eren els seus companys que escoltin avergonyits, que escolten bé avergonyits tot el que feien, no? El que feien. I sempre amb una pauta. La superioritat numèrica dels agressors i busca el dèbil. Això sí, els que estan menys indefensos per atacar el fàstic. No tinc llum. Se m'acaba d'anar la llum de l'estudi i no puc llegir. S'ha anat la llum ara. Hem tingut un altre apagón? Sí, en sèrio? No? Va bé la cosa. Bé, bàsicament parlem d'aquest odiós bullying i parlem precisament d'aquest exemple que hem viscut a les xarxes de com un grup de nanos doncs colpejava, donava patades a un altre, fins i tot els Mossos han intervingut i han detingut aquests menors, no? Els casos es compten i les xifres són impressionants. Bé, bàsicament, un episodi a l'Arbós posa els pèls de punta, a Tarragona. És un vídeo que es pot veure com un jove dona puntades de peu i cops de puny a un altre noi, a qui obliga a agenollar-se i besar-li el peu, i mentre està agenollat, li segueix donant-li cops. La víctima li demana que pari, que esperi, que hi doni temps. Així sonava la cosa. Així sonava la cosa. Tenim el tall? No el tenim, el tall.
Hermano, ya está abajo.
Arrodíllate y bésame el pie. Me necesito, me perdón, me das dinero.
No tengo nada.
Besa. ¡Con la boca!
Vale.
¡Con la boca!
Vale.
¡Con la boca!
Vale, loco, espérate.
¡Con la boca!
¡Espérate! ¡Dame tiempo, José!
¡Baja! ¡Esa es el puto pie!
Aquest és el tall. Escoltat d'aquesta manera, sona duríssim i fa un punt de reflexió sobre la situació. Per què passa això? Com es pot entendre una cosa així encara? No estem parlant d'una cosa nova que ens agafi de sorpresa. No. Estem parlant d'una situació que ja portem arrossegant des de fa molt temps amb moltes campanyes, sensibilització, escoles, tot el que tu vulguis. Alguna cosa falla? Alguna cosa no s'està fent bé? Segurament buscar casos zero seria molt difícil, però això ja no és parlar. Bé, parlem de tot això i parlem d'assetjament i tenim precisament el Sergi Tor buscant el pensament dels adolescents. Què pensen els adolescents? Anem a buscar la seva veu i per això tenim al carrer el Sergi Tor. Sergi Tor, bon migdia.
Sí, bon migdia, José Miguel. Doncs mira, tenim aquí a dues adolescents aquí al centre de Lleida que anem a transmetre el que estem parlant hores d'ara, no? Aquesta pressió que pot haver a les xarxes socials, aquest assetjament. Són persones que ja viuen amb les xarxes socials i amb el mòbil d'una manera, podríem dir, des de cuna i que, per tant, podrien tenir el seu pensament respecte a aquesta situació. Hola, bon migdia.
Hola.
Bé, com viviu, doncs, primer tot? Creus que hi ha assetjament per les xarxes socials o no?
Home, sí, és tan extens que al final hi ha de tot.
Sí, me dius que és tan extens.
Sí, hi ha tanta gent que avui en dia les utilitza i tanta gent que consumeix tot el que hi ha que avui dia arriba un punt que t'hi trobes de tot, bàsicament.
El problema és l'anonimat, no? I a partir de l'anonimat és quan pot haver-hi els insults.
Sí, sí, és cert que, vull dir, al estar una en una pantalla i l'altra a l'altre costat de la pantalla, doncs no saps ben bé amb qui estàs parlant i sí, assetjament, perfils falsos, hi ha un munt d'aquestes coses.
I quins canals podries tenir tu de prevenció? O no sé si això ho has patit o no.
Bueno, més que res, sí, bloquejar ajuda bastant quan veus que tens aquí una persona que dius no m'està quadrant o... per exemple, a edats petites, que això potser no ho veuen, evitar, sobretot, o tenir un control dels pares. No sé, lo de tenir la compte pública també està molt bé. Perdó, privada, en plan, és a dir, el tenir la pública, estàs com més exposat a tot això.
Molt bé, saludem amb una companya que també està aquí. Hola, bon migdia.
Hola.
Tu també creus que hi ha molt assetjament per xarxes socials a la vostra edat, a l'edat adolescent?
Sí, bueno, a veure, ara potser no tant perquè s'estan fent més sensibilització des de fa una mica, però sí, hi ha bastant, sí.
Consideres oportunes aquestes campanyes de la sensibilització, de que hi hagi doncs, una alerta?
Sí, home, està bé perquè al final t'ajuda a conscienciar-te una mica i a tenir una mica d'empatia amb la gent.
El que ha dit la teva companya i amiga, estàs d'acord?
Sí.
Respecte a la prevenció, la compte privada, que no sigui pública, bloquejar...
Sí, 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 sí.
Perquè vosaltres pràcticament viviu, no?, ja amb les xarxes i amb el que és el mòbil, no?
Sí, 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 al final...
Però també és una porta d'entrada a molts coneixements, a tot.
Sí, bueno, coneixements, sí, has de vigilar el que veus perquè hi ha moltes notícies falses i tal, però sí.
I creus que això va a més o a menys?
Home, no sé, és que depèn, a lo millor ara l'assetjament va una mica menys, però no sé, cada cop hi ha més, amb la IA també, tal.
Gràcies, eh?
No, de res.
Gràcies.
A tu.
Doncs és una mica l'opinió al carrer, sí, no?, de dues joves adolescents aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra, que reconeixen que hi ha doncs, aquest assetjament a les xarxes, que tenen aquestes mesures preventives molt, molt adequades, que creuen que les campanyes de sensibilització són importants al cap de fi doncs, per evitar aquesta xacra, José Miguel.
Sí, sí, gràcies, Sergi. Bàsicament és l'opinió d'aquestes adolescents que, clar, la majoria, evidentment, això ho denuncia o aprova, però existeix. Insisteixo, i el problema no és que no és nou, és que és de tota la vida. Ara hi ha un altaveu clar que ajuda molt a detectar i també a difundir aquest tipus de vídeos i de situacions. El vídeo de l'arbre s'ha fet viral i ha cridat força l'atenció. Si posem dades a sobre de la taula, el registre de la Generalitat de Catalunya ha rebut més de 5.161 casos de violència escolar durant el curs 2025-2026. És una tendència a l'alça en la detecció i el report d'aquestes situacions. No vol dir que hi hagi més que altres anys, però sí que es denuncien més, sí que es posen més de manifest, no? Bàsicament, amb les dades, parlaríem d'un augment significatiu en les denúncies i casos detectats en els darrers anys. Això parlaríem, eh? Són un augment dràstic de casos, insisteixo, en el curs 2025-2026. La reflexió és aquesta. La reflexió, possiblement, no sé si estareu d'acord amb mi o no, és que ara mateix tota la informació està, campanyes de sensibilització, posar-ho en marxa, fins i tot sentències. Hi va haver una sentència aquest passat mes de gener a Badalona, a l'escola Laietana en Badalona, que va ser obligada a indemnitzar amb 12.000 euros a una família d'una menor per un assetjament escolar davant de la inacció del centre. Doncs, davant de tot això, alguna cosa no funciona, alguna peça trontolla. Possiblement sigui l'altaveu de la xarxa que és el que magnifica tot això. Però està bé fer una reflexió sobre la situació, ja no només per la part del que és assetjat, sinó també de l'assetjador, de les dues parts, del que hi ha aquí darrere. Bé, és una qüestió que a vegades, mare meva, és difícil d'explicar, Difícil d'explicar. Va, de seguida canviarem el tema, però no anirem molt lluny, perquè moltes d'aquestes persones, d'aquests nanos que avui són assetjadors, possiblement la seva vida acabi en un món en el món de la delinqüència. És possible, És possible, no digo que sea así siempre, igual hi ha gent que no, però algú pot, tant per una part com per l'altra, puguin acabar dins d'aquest món. Clar, de seguida parlarem de presons. I parlarem de presons des del punt de vista de Maria Blava, perquè l'organització Maria Blava ha publicat el seu informe 2025 sobre les presons catalanes i deixa un titular també preocupant. Col·lapse. Col·lapse. Realment la cosa està tan malament i llavors, si la saturació és tal, realment la funció de la presó, que és rehabilitar i insertar a la persona, aconsegueix arribar al seu objectiu? De seguida en parlarem d'això, aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, parlem del vostre cor. INSCOR. INSCOR, afortunadament, la tenim aquí. INSCOR és el centre líder en cardiologia i de Catalunya. És el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. I a INSCOR ja saps que cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps que tota la informació la pots trobar al web inscorbcn.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Fernando Alonso wins. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3:40, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment, però el Girona. Per un altre club potser jugar a Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho?
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oh, yeah. La població penitenciària ha augmentat des dels darrers anys. Del 2019, parlàvem de 8.300 persones, aproximadament, a aquest 2025 amb 9.200 persones, aproximadament. És un salt, eh? I parlem de saturació, bàsicament, de capacitat òptima dels centres penitenciaris, superats directament, superadíssims en aquest cas. Maria Blava acaba de publicar un informe sobre dades, amb aquestes dades objectives de l'any 2025, i clar, parla de col·lapse actual del sistema penitenciari català. En parlem d'això amb el senyor, amb el Cesc, que és portaveu de Maria Blava. Cesc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Tan malament està la cosa, Cesc? Perdona que t'ho pregunti així tan directament.
En una situació de col·lapse, evidentment, és una situació no desitjada i una situació, doncs, amb una presó que suposa massificació i que suposa, evidentment, increment de conflictes. De per si ja tenim un increment de conflictes en els darrers anys, imagina't si la situació és de col·lapse. El sistema està absolutament hipertensionat, sí.
Clar, quan parlem dels incidents a les presons, suposo que és una qüestió que va en augment, tal com estàs dient, no?
Exacte. No només va en augment el que són les agressions a treballadors penitenciaris, sinó també els incidents que es produeixen en els centres penitenciaris. Per incidents ens referim a agressions entre interns, les autolesions, situacions de sobredosis, etc. Són els dos apartats, diguem-ne, d'incidentalitat que han incrementat els incidents i les agressions a treballadors.
De fet, la població penitenciària ha augmentat, penso que és la xifra més alta de la història, però sí dels darrers 6 anys, i la meitat és població estrangera, penitenciària. En aquest cas, quines conclusions es poden treure d'aquest augment i de tot aquest augment de les agressions? És una qüestió de manca de personal, de sobresaturació? On està el punt feble?
Els punts febles no és únic, són molts. És una situació que, amb el fet que ens incrementi la població penitenciària, amb el fet que hi ha un perfil nou d'intern i després que socialment també es trasllada això a les presons, el concepte de l'autoritat ha estat devaluat, doncs ens situem en un escenari d'increment d'incidents i d'increment d'agressions. Ha augmentat la població penitenciària, però només en l'últim any ha augmentat un 20%. Ens trobem en centres com Brians 2 o Puig de les Basses que augmenta més d'un 30% la població. La pregunta és, ho fa d'igual manera el número de treballadors en els centres penitenciaris? Doncs no. Sí que ha augmentat els treballadors de règim interior, del que són vigilàncies, sí que ha augmentat, però es manté la ràtio de número de treballadors de vigilància per interns. Però en cas de tractament, per exemple, els professionals de tractament ha disminuït en número, per tant, també ha disminuït molt en ràtio. Això suposa una desatenció.
Carai, són xifres dures, eh? Però, clar, a partir d'aquí no es pot esperar res bo. Vull dir, quan passen aquestes coses en sectors determinats, com el que estàs parlant ara, com el que estem parlant, quan passen aquestes i tens aquestes xifres, no se puede esperar un final feliz.
Però el que no podem fer és tirar la tovallola.
No, i tant. Però quan es fa això, no, els arguments que es poden donar per donar això no poden ser arguments positius. Vull dir, hi haurà algun motiu per fer això, no?
Nosaltres el que més lamentem és que aquesta situació és la que s'està produint en les nostres presons, és un reflexe de la societat, i el que s'espera és una resposta contundent de l'administració, apostant pel propi sistema d'aquell més responsable. I això com es pot fer? Pues es pot fer a impulsant creació de nous centres penitenciaris. És una tendència que fa anys que dura. No és una cosa que ens hagin trobat sobtadament en el 2025. És una tendència sostinguda en el temps, per tant, prevista, i no hi ha hagut una resposta durant aquests anys. Ara, en aquest moment, ens trobem en una situació d'hipertensionat. El que demanem a l'administració és solucions a aquesta situació de massificació. Fa molts anys que està previst, per exemple, una obertura en un centre penitenciari a Lleida, per substitució de la instal·lació més antiga que tenim, que és la de Ponent. Aquesta instal·lació no s'està produint. Per tant, el que estem fent en viure en aquesta situació de col·lapse i d'hipertensió, però no buscar solucions, no invertir en solucions, solucions que són de tipus urgent. El que estem fent és suportar tota aquesta pressió Els usuaris de la presó, és a dir, els interns, aquells interns que per un jutge han sigut enviats a presó i de manera preventiva o penats, i també els professionals. No pot ser que la resposta de l'administració sigui suporteu vosaltres, els que esteu dins la presó, tant com interns com a funcionaris, suporteu aquesta pressió. Aquest és un missatge que s'està filtrant dintre de les presons des de fa molt, molt temps, de que el qui la fa la paga no, el qui la fa continua.
D'acord. I mira, acabaré amb una pregunta, si vols respondre bé, si no, cap problema. Però, clar, quan
parles... Algú testo, ja t'ho he vist.
Molt bé. Doncs molta població pensa... No, és veritat que, en funció del que estaves explicant, no? Les presons a Espanya tenen una voluntat rehabilitadora, no? De reinserció a la societat. Però moltes persones dubten de que sigui efectiva. Tu què creus? Arriba un percentatge acceptable aquesta reinserció i aquesta rehabilitació a les presons?
Jo el primer que et diré és que les taxes que fa servir l'administració sobre la rehabilitació, que parlen d'un 80%, això, així d'entrada, això és fals. Es transmet aquesta imatge, es transmet aquesta idea a la població en general de que el 80% es rehabilita, i això és absolutament fals. En segon lloc, mira, els funcionaris de presons cada dia fan recompte. Recompten en aquest moment més de 9.000 interns a les presons. Què vol dir això? Que en veuen un per un. Quan tu fas aquest recompte, no pots ser optimista. Quan veus el perfil de l'intern que tens davant, amb les problemàtiques que tenen davant de politoxicomanies, de problemes de comportament i de contenció de lo que és la reacció violenta, te'n dones compte que és difícil fer una aposta individual per cadascun d'ells. Amb això què vull dir? Que s'ha d'acceptar el que són les limitacions de rehabilitació. És a dir, hem de treballar per la rehabilitació, sí, tot el col·lectiu, interior...
Però cal personal, amb aquesta massificació cal i amb menys personal és impossible atendre, sobretot casos difícils, casos que molt complexes, com estàs explicant, no?
Sí, sí. I per tant, cal aquest personal, cal aquesta formació d'aquest professional, però també cal ser sincers. Una presó sempre comportarà problemes. Ens treballem en una presó, no és una bassa d'oli, això hem de partir d'aquí, però no ens podem permetre totes aquestes taxes d'incidents, tot aquest número d'incidents, perquè no milloren en res la convivència. És a dir, la convivència en els centres penitenciaris està qüestionada. En aquest escenari encara és menys possible i menys pretensible aconseguir la rehabilitació d'aquests interns, i més en els casos difícils.
Doncs, Cesc, portaveu de Marea Blava, escolta, gràcies per xerrar aquí amb nosaltres i explicar-nos tot això, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.
Un plaer. I una altra reflexió que ens deixa tot això és el paper de rehabilitador, de reinserció de les presons catalanes, llavors no es fa, o no arriba a les xifres que han d'arribar. En aquest cas, que, com explicava el Cesc, una cosa és el que es diu i l'altra cosa és el que realment és. Per què? Per pura lògica, vull dir, a la que veus, aquests números que ens estan explicant no coincideix, és el que li estava preguntant. Bàsicament, si hi ha una saturació, si hi ha menys personal o no està tot el personal necessari, és impossible dedicar el temps que s'hagi de dedicar a una persona per fer una reinserció o una entrada, sobretot casos molt, molt, realment molt complicats. Bé, aquesta és una altra reflexió que tenim. Va, que de seguida ens relaxarem una mica més, mirarem i girarem cua i vista cap a la tecnologia, perquè, atenció, arriba un nou model d'intel·ligència artificial. De seguida en parlem de tot això amb l'Edu Porta, expert en tecnologia mòbil, i en parlarem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. No, que el vostre cor continuarà bategant. No sé si li preguntes coses d'aquestes, però per sort tenim Inscor. Inscor, ja saps que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. Ja saps que els dimarts sempre acostumem a parlar amb ells. Dimarts vinent penso que tindrem un bon què, una bona peça per parlar amb Inscor, que serà relació entre cervell i cos. Cervell i cos. En parlarem amb ells, eh? Una de les claus d'Inscor, a part del seu gimnàs medicalitzat, és que ofereixen aquesta atenció ràpida si necessites proves i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es,
También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11, puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
És el moment de parlar de tecnologia, és el moment de parlar de l'actualitat tecnològica amb l'Eduard Porta, expert en tecnologia mòbil. Edu, com estàs? Bon dia.
Bon dia, buenos días.
Oye, no está mal esta fusión entre tecnología, videojuego y cine, ¿eh? Porque Mario, Super Mario Galaxy, la peli, ha arrasado en taquilla, ¿eh?
Exactamente, bueno, sabemos que es de Nintendo, entra en poquito con tecnología, pero sí, sí, la película de animación Super Mario Galaxy, producida por Nintendo e Illumination, ha logrado el mejor estreno del año con una recaudación mundial de 372,4 millones de dólares en su primer fin de semana.
Oye, no está mal, pero esto lo, bueno, Nintendo se ha metido también en el cine, bueno, pone la pasta directamente, ¿no? Supongo que los de la peli, pone la pasta y los personajes, el copyright.
Exactamente, o sea, aquí todo está hecho para ganar dinero, ¿no? Ten en cuenta que el presupuesto de la cinta han sido 110 millones de dólares y la anterior, que salió en el 2023, fueron 100 millones de dólares y recaudó unos 1.300. Esta, de momento, iguala prácticamente las cifras récord de su predecesora, en al menos en esos inicios, y se sitúa como el quinto mejor debut de la historia en una película de animación.
Caray, o sea que, muy bien, ¿no?
Y aquí hay que decir que ahora Nintendo ya está preparando la siguiente película de acción real, que sería The Legend of Zelda, que está prevista para 2027, y seguramente habrá una tercera de Mario 100%.
Bueno, no está mal porque posiblemente Mario sea, vamos, lo que más rendimiento económico se le ha sacado desde de la historia de los videojuegos.
Bueno, ahí te diría que Pokémon, que también es de Nintendo.
Bueno, Nintendo ha tocado dos teclas. Bueno, entre Mario y Pokémon, yo creo que, vamos, imbatibles, ¿no?
Ten en cuenta de que Mario sí que es la cara más visible, porque es la figura icónica de Nintendo, y ahí está que es más popular que Mickey Mouse a día de hoy, de la Disney.
Hombre,
es
claro.
Seguro.
Solo tienes
y luego tienes...
Tú miras las monas de Pascua, Edu, y yeah. El otro día en una pastelería vi Marios en las monas de Pascua, pero de Disney vi algún Stitch, pero esto de Mickey Mouse ya es una antigualla que los pequeños esto no lo quieren ni de broma ya.
En cambio, todo lo que sea Pokémon o Nintendo, o sea, Mario, Luigi, Yoshi y tal, ahora está subiendo mucho. Ya digo, cuida mucho a Mario porque, ya digo, es su primer producto y es la cara visible, pero Pokémon es lo que más beneficio le da, pero con diferencia, con mucha diferencia.
Bueno, hablemos ya de esta, ahora que hemos hecho medio de críticos de cine. ¿Has visto la peli, por cierto, o no?
Sí, la he visto, me ha gustado mucho.
¿La has visto? ¿Y qué tal?
Sí,
¿Qué tal? ¿La recomiendas o qué?
Yo la recomiendo. A ver, teniendo en cuenta que es una película enfocada a críos y a frikis de 40 años que les gusta a Mario.
¿Y tú que eres crío o friki?
Soy friki.
Tú eres friki.
Yo soy friki, me gusta, yo he crecido con Mario, me gusta mucho Mario. Es decir, que soy más de Sonic, ojo, pero me gusta Mario. He disfrutado mucho con la película, sobre todo con todos los cameos, y mi hijo le ha encantado. Mi hijo ha disfrutado como el niño que es, de 5 años, que ha salido del cine encantadísimo.
Bueno, falta, entonces los críos encantados, ¿no?, con la peli.
Efectivamente.
Es recomendable, tal y como lo decías, para niños y frikis. Está bien la cosa. Bueno, oye, vamos a hablar de jazz, porque Meta, recordo que és el grup, l'empresa, que porta Facebook, que porta Instagram, per exemple, i que té WhatsApp, també, en el seu poder, ha lanzado Muse, no sé si se pronuncia bien, Muse o Muse Spark, que és un nuevo modelo de IA para competir con ChatGPT, Gemini y Claude.
Exactamente. Meta presenta este Muse Spark, el primer modelo de la nueva familia desarrollada por Meta, de Superintelligence Labs, con el objetivo de competir pues con Gemini, ChatGPT y Claude. Ya impulsa esta app y web desde Meta IA en Estados Unidos, llegará próximamente a WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger, y a las gafas de IA de la compañía, las Meta Quest.
¿Y a mí que Meta es una empresa que no me inspira fiabilidad?
No, confianza.
Sí, sí. A ver, hablo ahora desde un punto de vista de opinión personal y de subjetividad, ¿eh? Vull dir, no es... Pero, ¿sabes que no me da? No sé. Y veo el careto de Mark Zuckerberg y digo, exacto, es que no me inspira esto, no sé.
Por todos los juicios que hay a Mark Zuckerberg, a Meta, por el tema de la venta de información de datos, y lógicamente pues te da que desconfiar, pero sigue siendo, claro, ¿quién no utiliza WhatsApp?
Hombre, claro, no, está claro.
¿Quién no utiliza Instagram? Yo entiendo que Facebook Messenger o Facebook está ya más, no se utiliza tanto. Pero en según qué países sí, ¿eh? Aquí, por ejemplo, yo creo que no se utiliza tanto. Pero WhatsApp e Instagram...
No, sí, totalmente de acuerdo. Pero no, ya digo que era solo una percepción. La realidad es la que es un auténtico gigante. Pero entre que sé que mis datos deben estar por ahí, vete tú a saber dónde.
Exacto. Bueno, el tema es que esta Muse Spark ofrecerá modelos instant, que sería la rápido, y el thinking, ¿no?, más reflexivo. Soporte multimodal con pues tema texto, imágenes y un modo que se llama Vision, que es para el tema de las gafas de IA, y la capacidad de lanzar subagentes en paralelo para resolver tareas complejas, como por ejemplo planificar un viaje.
¿Y todo esto estará basado en una propia matriz de Meta, o se basa en otras plataformas?
En una suya. Completamente nueva. Como puede ser ChatGPT Gemini o DeepSeek, que es la china, ¿no?
Pues de acuerdo.
Una suya completamente. Meta destaca el potencial del modelo en ámbitos como la salud, y lo presenta como un compacto y rápido con mayor capacidad de razonamiento que Llama, que si no recuerdo mal, Llama era la de Amazon.
Ajá, de acuerdo, he entendido. Llama, esto que es la de Amazon.
Llama es la otra, la de Amazon, exactamente. Madre mía. Sí, hay muchas para elegir a día.
No, ya veo, ya que, en fin. ¿Y esto cuánto ha costado? ¿Cuánto les ha costado? ¿Qué inversión han hecho?
Forma parte de la fuerte apuesta de Meta por la IA, esta carrera que hay muy loca de la IA, con un presupuesto previsto en 2026 entre 115 y 135 millones de dólares. Casi nada.
¿135 millones? Poco, sí. ¿No?
Bueno, hombre, que lo escogiese, ¿no?
¿135 o 135 mil millones?
No, 135 millones de dólares.
Me parece poco, 135 millones de dólares. Esto es nada, Edu, no puede ser.
Pero es el presupuesto solamente para este año, y estamos ya casi a mitad de año.
135 millones de dólares, bueno, en fin, me parece poco, pero bueno, cuando hablamos de millones, de miles de millones de dólares cuando se emplean en este tipo de cosas, a ver si va a ser una chusta, ya veremos, ¿eh?
Ya veremos.
¿Sabes una cosa? Y aquí me gustaría que hicieras una reflexión sobre lo atrasados que estamos en Europa frente a este tipo de tecnologías. Estamos hablando de IAs chinas, de IA estadounidenses, pero Europa estamos dependiendo de IAs que no son, iba a decir nuestras, que no son de la Unión Europea. Y esto
aquí
es una...
solamente ponemos normas,
pues ya
y
me
bloqueos. Claro, por un lado es el debate de siempre, o sea, intentamos poner normas rápidamente para que esto no se suba a la parra, y en Estados Unidos es lo contrario, ya, bueno, hacemos que funcione todo, y luego ya si hay que cortar cosas las cortamos, y aquí es al revés, y en cambio aquí falta I+D para ese tipo este campo.
Bien, más
pero
cosas.
En todo, yo creo que Europa en todo.
No, no, Europa, vamos muy, muy a la cola, muy a vagón de cola en tecnología, y a mí parece un error, más que esto, y de hecho muchos expertos señalan esto como un error, ¿eh? Esta dependencia sí. La señalan como un error.
A mí también me duele.
Bien, vamos a hablar de Sony, porque Sony ha incorporado Cinemersive Labs al Visual Computing Group para potenciar la inteligencia artificial en gráficos y renderizado de PlayStation. ¿Esto qué significa? ¿Que PlayStation también va a tener su propia IA en juegos?
Más o menos, exactamente. Pues Sony Interactive Entertainment ha adquirido este Cinemersive Labs, ¿no? Que es una compañía británica especializada en aprendizaje automático y visión artificial, que se integra con el que ya tienen ahora mismo, que se llama Visual Computing de PlayStation. La compra refuerza la apuesta por PlayStation por la IA, orientada a mejorar gráficos, renderizado y fidelidad visual en los videojuegos. Ten en cuenta de que la PlayStation 5 Pro tiene una herramienta, el PSRV, que hace que mejore los gráficos, pero hasta hace muy poquito no se había notado. O sea, no valía la pena comprarse una PlayStation 5 Pro. A día de hoy, el que la tenga, con la subida de precio, si el que la quiera comprar,
sí.
Ahora sí que va a haber al menos esta mejora. Y bueno, básicamente aportará experiencia en redes neuronales, modelos generativos, codificación de vídeo, computación en alto rendimiento para optimizar el escalado y la compresión. Esas capacidades encajan mucho con el proyecto que ya tenía con Amethyst de sí. AMD para mejorar, pues ya digo, la PlayStation 5 Pro y el papel que será para la próxima PlayStation 6.
Bueno, esto de la IA ya veremos. ¿Cuánto cuesta ahora una Play con el problema de las memorias y los chips y demás?
Ya lo comentamos la semana pasada, que había subido de precio a 899.
Bueno, claro, es que esto va como el barril de petróleo hoy en día, ¿eh? En función de lo que dice Trump, sube o baja o sube. No sé si la Play le pasa lo mismo.
Sí, sí. Y, bueno, en teoría solamente sube y ahí se queda.
vale.
E iros apuntando que Nintendo Switch ya empieza a salir los rumores de que Nintendo Switch 2 subirá de precio también.
Es que todo va a subir, es que es una locura, es una absoluta locura. Vamos a hablar de Amazon, porque Amazon también ha puesto fecha final al soporte oficial para los Kindle más antiguos. Estos son los e-books, los Kindle son los soportes de e-books.
Los,
¿no?
E-reader.
Sí, sí.
Los e-reader, que son para leer. Exactamente, Amazon ha anunciado que sus lectores e-books más veteranos, el primer original, el modelo original del 2007, hasta el primer Paperwhite y las tablets Fire, que salieron en 2012, perderán soporte oficial el próximo 20 de mayo.
¿Pero esto qué significa? Es que lo vas a tener, te lo tienes que cambiar, ¿no?
Exactamente. Básicamente, a partir de esa fecha, los dispositivos afectados no podrás hacer ni compras, ni hacer el prestado, ni hacer las descargas de nuevos contenidos directamente desde la tienda de Kindle. Tampoco podrás volver a registrar si los restauras de fábrica. Aunque los usuarios puedan seguir leyendo todos los libros que ya tengan registrados o descargados, y siempre puedes utilizar métodos de carga no oficiales. Todo eso sigue funcionando.
Ah, vale.
La compañía advierte que estos equipos ya han llegado al límite de su vida útil conectada, y para incentivar la renovación de estos dispositivos clásicos, como el recordado Kindle Keyboard, Amazon ofrece un 20% de descuento en los nuevos modelos y vales para libros hasta el 20 de junio.
A mí me hace gracia cuando dicen ha llegado al límite de su vida útil conectada. ¿Esto cómo se traduce en que tenemos que vender más, ¿no? Porque los que hay ahora no tenemos que colgar los nuevos, básicamente, ¿no? ¿Se traduce?
Aquí, por un lado, no quiero ser abogado del diablo, pero yo entiendo que si tú haces una infraestructura donde tiene que ir avanzando y dando mejoras a los nuevos usuarios o estas tecnologías avanzadas, tener algo muy antiguo, un software muy antiguo, te puede lastrar. Entonces, cuando haces una limpia, quitas una parte, puedes mejorar esta. Yo lo puedo entender por esa parte. De las nuevas van a tener mejores rendimientos o mejores prestaciones porque quitamos cosas que nos lastran del antiguo.
Bueno, pero si, claro. Pero si no te hace falta una nueva que con lo que tienes ya te funciona, ostras, ¿para qué lo tienes que cambiar? Es que me parece muy bien que salga una nueva, pero que te quiten la vieja, Edu.
Hay que decir que no dejan de ser inservibles, o sea, te seguiría funcionando.
Ya, bueno.
Lo que pasa es que, pues necesitarás otros métodos de carga del libro.
Edu Porta, experto en tecnología móvil. Oye, como siempre, muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego, gracias. Doncs estem a punt d'arribar a la una. Continuarem explicant tot el que t'interessa en tecnologia mòbil, en tecnologia mòbil i en tot, tot això el podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya i a les nostres aplicacions web, tant per iOS com per Android. Dit això, arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes i tornem de seguida per parlar de la autoobesitat. Els cotxes que es fan grans. De seguida.